Es un plus, obviamente, pero literal todos mis amigos están ahí.
Hola.
Y obviamente yo también en plan, yo qué sé.
Hola,
que llevo, pues, o sea, llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube. Venga, pagando aquí, ¿sabes? O sea,
aquí que os morís.
Qué calentito, por Dios. Yo sé que habrá gente que me critique y eso, pero bueno, que
11 grados, no me quede calentito.
Eso, no. La gente muchas veces ahora sin saber, ¿sabes?
Es que yo soy de Tutankamón.
Y sé que lo que va a pasar, pero bueno, que no me... No, no,
me de allí que me ha recogido este.
Bueno, s'intentava interpretar alguna cosa del que deia, que és que Rubén Dobles, el més conegut com el Rubius, anunciava el cap de setmana passat que es traslladava a viure i a tributar a Andorra. El Rubius, amb més de 40 milions de subscriptors al seu canal de YouTube, 40 milions, és un dels youtubers amb més seguidors d'Espanya, l'anunci del seu trasllat a Andorra ha obert un debat sobre l'èxode de molts youtubers que marxen per pagar menys impostos, un debat en el que també hi ha entrat Ibai, que és un altre dels grans youtubers.
Voy a dar mi opinión sobre toda esta polémica que se ha generado con lo de los youtubers, lo que ganan, etcétera, etcétera. Lo primero voy a empezar diciendo que lo de los impuestos a mí me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero y más quizá que les deberían quitar y menos les deberían quitar a los que ganan 2.000, 1.500 o menos. Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Y si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones y porque lo que estoy diciendo es verdad, porque si... Esto que dijera es mentira, estaría ya en Andorra, pero es que os digo de verdad que a mí me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gane mucha pasta le quiten mucho dinero. Y como yo, hay muchísimos youtubers y muchos amigos, como Giorgio y muchísimos más, que opinan igual que yo y que por eso no se van a Andorra.
Sí, com sigui, l'estratègia de marxar a Andorra, ni que sigui fiscalment, això és més vell que el anar a peu. O sigui, això ja ho fan esportistes de molts àmbits, artistes i fins i tot algun polític. Tot plegat ens porta a preguntar-nos quan poden arribar a guanyar els youtubers, els tiktokers, els influencers o els gamers per fer les maletes i marxar a Andorra, on hi ha, evidentment, unes evidències de millora fiscal respecte als d'Espanya. Avui volem conèixer els detalls del negoci amb Alexia Herms, experta en màrqueting digital i col·laboradora del món RQ. Hola, Alexia, bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Ara entrem al detall, però realment guanyen tres calés aquesta gent?
Realment sí que els guanyen, els que considerem com top influencers, que són l'elit, mouen un gran volum de negoci, perquè et facis una idea. Estimacions no oficials diuen que el Rubius ingressa més de 4 milions d'euros a l'any, després us donaré tarifes de campanyes i veureu que tot quadra, per tant, significaria que arriba l'últim tram de l'IRPF i que des d'aquest any tots els diners que ingressi a partir de 300.000 euros estarà gravat al 47%. A Andorra hi ha un tipus únic del 10%, per tant, doncs, podria ser una de les raons o la raó principal perquè doncs, se n'anés a Andorra.
O sigui, com cobra més de 300.000 euros, sí. Té un 47% de fiscalitat a Espanya i Andorra només el té el 10%. Són 37
així
punts
és menys.
Hem de diferenciar entre el que és youtuber, instagramer, gamers, tiktokers... Són perfils diferents?
Són perfils molt diferents. Et diria que ara mateix els que estan més de moda són els tiktokers i els streamers o gamers, vale? Però els youtubers sempre han estat els reis i els que més han guanyat. No? Els youtubers sabem que són creadors de contingut audiovisual, a la carta, podem consumir-los quan vulguem i on vulguem, i a més important, tenen una audiència molt transversal. Què vol dir? Que arriben tant els més joves com els millennials o la generació X. Els tiktokers, per altra banda, fan contingut audiovisual de 15 segons, barregen música, efectes i humor, i a dia d'avui guanyen més ja que els instagramers. Per què? Doncs perquè les marques els demanden més, per tant, les seves tarifes han crescut. I els streamers, que són els gamers, no?, que tots coneixem, són els que emeten en temps real durant un videojoc, a nivell individual o amb altres usuaris, i a dia d'avui sí que són els més ben pagats, perquè, doncs, per un motiu, perquè connecten directament amb la generació Z, els menors de 20 anys, que són els consumidors del futur de les marques.
Val. Anem a parlar d'aquests, això són els influencers, estem parlant, però
sí.
De quan estaríem parlant? Quan guanyen aquests professionals? És a dir, tenen tarifes establertes? I en tot cas, si no, de què depèn el preu?
Doncs mira, el preu depèn bàsicament de dues coses, és a dir, els subscriptors que tenen, és a dir, l'audiència que tenen i la capacitat de mobilitzar masses. Vale? Ells d'alguna forma monetitzen en base a quatre paràmetres. El primer són els subscriptors que tenen de pagament als seus canals. Això serien els streamers. Per exemple, Twitch paga entre 5 i 25 euros al mes per subscriptor. Després, la publicitat que es fa dins dels seus continguts. I el més important, Jordi, on es mou el gruix, que són les col·laboracions amb marques. Aquí poden fer una menció d'una marca en un canal, en un vídeo de YouTube o en un vídeo de Twitch, una campanya puntual, puntual o una campanya anual. Les campanyes puntuals es paguen, si estem parlant de gent com el Rubius o com el Willy Rex, una campanya puntual podrien ser 30.000 euros.
Ostres!
Puntualment, estem dient. Sí. Si ens n'anem a una campanya anual, que és a dir, una col·laboració més a llarg termini i sense exclusivitat, és a dir, que poden seguir col·laborant amb altres marques, no baixaríem dels 80. Per tant, com veieu, hi ha diverses línies de negoci que tenen, no únicament les col·laboracions amb marques, sinó la publicitat, els subscriptors, i n'hi ha una última que podem dir que està més consolidada en altres verticals com la moda o la bellesa, que són les ventes generades a través del tràfic que envien des dels seus perfils. És a dir, si, per exemple, tenen un link d'un videojoc a YouTube, tota la gent que clica i compra cobrarien una comissió. I això és una cosa que s'està començant a consolidar també. Per tant, aquí també monetitzarien d'alguna forma les seves audiències.
Tens els preus actualitzats d'aquests influencers? Per exemple, què pot cobrar el Rubius o l'Ibai o algun d'aquests?
Sí. Com us deia, el Rubius és, us diria que és el més ben pagat. Estaríem parlant de 30.000 euros per una col·laboració puntual. Els seus canals més demandats a dia d'avui són Twitch i YouTube, perquè, doncs, perquè mou grandíssimes audiències, com us deia, i Instagram, en el seu cas, seria més ben pagat. Menys pagat. Per altra banda, si ens n'anem a un rang a baix, un Ibai, estaríem pagant, parlant entre 6.000 o 30.000 euros. És a dir, baixaríem una mica el volum d'ingressos. Però ja us dic, el més ben pagat és Rubius, 30.000, col·laboració puntual, més de 80.000 anual, i després baixaríem ja entre els 6.000 i 30.000, ens moríem en aquesta franja.
Val. Què busquen les marques en aquests perfils, Alexia?
Doncs mira, bàsicament busquen una cosa molt, molt important, que és audiència. A dia d'avui, com us deia, mouen grans volums de seguidors i, a més, són un excel·lent escenari per a les marques. I el segon, com us deia, es connecta amb aquesta generació Z, que és la gent més jove, que d'alguna manera doncs, la televisió per ells no existeix ni els mitjans convencionals tampoc, i que bàsicament el mòbil és el seu instrument de consum de contingut. I en aquest mòbil és on estan aquests influenciadors, aquests streamers i aquests gamers. Per tant, doncs, les marques el que volem és connectar amb aquesta nova generació i a través d'ells és la millor forma de fer-ho. I una última cosa que per mi és molt important que també tenen, que és la capacitat de mobilitzar masses. No? Aquests streamers i aquests gamers, ho hem vist darrerament la setmana passada amb el The Gref, amb els 2,4 milions de persones connectades, les campanades d'Evaianos, com veiem, no únicament generen contingut i ens donen audiència, sinó que a més mobilitzen masses. I això és una característica que pocs influencers tenen.
Què demanen les marques i què demanen aquests professionals per participar en una campanya?
Mira, els demanem dues coses. Generació de contingut, és a dir, que ens creïn un contingut ad hoc per la nostra marca. Això és molt important, que pot ser des d'una menció, una recomanació, una ressenya de producte, o bé que formin part d'una de les nostres campanyes, és a dir, que ens deixin la seva imatge. Tot això va molt, molt, molt ben tancat en un contracte de col·laboració on hi ha el que demana la marca i el que demanen ells, perquè ells també demanen coses. I el pagament moltes vegades es fa també en base a objectius, és a dir, si ells compleixen els objectius, la marca paga. Per tant, com us diria, generació de contingut i aquesta visibilitat als seus canals. I tot sempre molt, 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 molt controlat sota un contracte, perquè, com et deia, doncs es mouen molts diners i a dia d'avui les marques han de justificar aquests ingressos.
Va. Llavors, és una manera d'inducció al consumisme dels joves? És a dir, el que fan és, mira, és que jo estic bevent aquesta ampolla i a mi m'agrada molt això perquè m'entusiasma. És una mica teatre o realment s'hi posen bé o com funciona?
És molt interessant perquè el món dels gamers, quan s'aborden per fer col·laboracions amb marques, sí que és cert que no sempre diuen que sí. Si anem a altres sectors, ja dic moda, bellesa, potser tecnologia, potser sí que acceptarien col·laboracions amb marques sense tenir clar si realment els encaixa o no els encaixa aquesta marca. En el món del gaming és molt curiós perquè si realment no els agrada o no se la creuen, normalment no volen col·laborar amb tu. Per tant, són una mica més exigents en aquest sentit. I això realment, al final, per una marca porta més credibilitat, no? Perquè vol dir que realment s'està creient el teu producte i pot fer una prescripció real, en aquest cas.
Per acabar, Alexia, sabries dir qui són els 10 gamers amb més seguiment, eh? Allò que hauríem amb audiència en aquests moments al nivell d'Espanya?
Sí, mira, tenim el Rubius, que seria el rei, el número 1, quasi 4 milions de seguidors. Fa contingut variat, però sí que està dintre el vertical del gaming. Auronplay, que també seria gamer, seria el segon, però a més també destaca dintre del món de l'humor. 2,1 milions de seguidors, també moltíssima audiència. Granpa Gaming, estaríem parlant de 2 milions de seguidors, també un dels més seguits a nivell del públic hispanoparlant. Lolito Fernández, també un molt, molt, molt famós, 3,8 milions. Increïble, de Gref, que ja n'hem parlat
sí,
d'ell,
sí, sí,
pràcticament el coneixem tots molt bé, un gran mobilitzador de masses, quasi 1,9 milions de seguidors. Fernan Flo, 1,6, com veus, realment són audiències que són molt potents.
Bestials, clar.
Bestials. En el setè lloc del rànquing tindria Mari Gameplays, que també fa contingut variat, però també destaca molt dins del món del gaming, 1,3. Coscu és molt, molt famós dintre de Twitch, a League of Legends, 1,2. Alex by Eleven, 810.000, que tampoc està malament. I l'últim seria l'Ibai, que és un caster, a part de ser molt destacat dins del món del gamer, que té 721.201 seguidors.
Em sorprèn que l'Ibai sigui el desè, perquè diria que és el que té... darrerament té més publicitat. Seria el més global, però en canvi té menys seguidors, que vaja, molts menys que els tres primers.
Sí, el fet de ser un caster és molt interessant perquè el que li genera és que interactua amb molts gamers, no? Per tant, això el que li fa és obrir-se a molts tipus d'audiències diferents i que molta gent el conegui. Per tant, diversifica molt a l'hora de comunicar-se el fet de narrar partits. Per això, a dia d'avui, és un dels més destacats. També la seva personalitat, el fet que tingui aquesta característica a l'hora de comunicar, fa que realment sigui un perfil molt demandat i que ara mateix sigui dels que té més popularitat, podríem dir.
Molt bé. Alexia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RQ i fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bon dia i bona hora.